No som foodies. Pep Noguer i Paula Molés.
A aquesta hora, cada diumenge, donarem espai a la gastronomia, aquella que passa pel nostre paladar, pel cap, pel plat, però també pels horts, per les granges, pels processos de producció, per la història i la cultura. I per això ens acompanyen la Paula Molés i el Pep Noguer. Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Com esteu? Heu esmorzat ja aquestes hores del matí o no?
Però, jo... On te poso el contracte aquest a quarts de set i pico?
Tens lleganyes, eh?
Home, és que...
Què hem de fer?
Bala, eh? És que així ho hauràs de ser tota la temporada.
Tota la temporada.
I nosaltres també, Pep. Jo he esmorzat perquè jo sí que sóc d'aquelles que si
tu ets una dona de rutina.
Jo sóc una dona de rutina i jo si no esmorzo jo no valc res, Pep? Jo també, perquè jo t'he vist esmorzar i sé que necessites una cosa allò forta,
Clar, però és que avui hem quedat per esmorzar molt a prop i clar, jo aquí volia un altre esmorzar, avui res, un entrepà amb una truiteta de formatge.
Ja hi havia coses obertes tan aviat.
Sí, però hem hagut de fer quilòmetres, eh? T'haig de dir, aquí al mig de Barcelona, a aquesta hora, quilòmetres per trobar un entrepà amb una truita de formatge, un suc de taronja, un cafè amb gel i para de comptar.
Quina cara de pena que fas. Quina cara de pena que fas. Per aquesta hora, cada diumenge, ens preguntarem, això sí, qui està despert. Nosaltres ho estem, perquè ens toca aixecar el dia, el suplement, cada dissabte i cada diumenge de 6 a 1 del migdia. Doncs aquí, amb qui comencem?
Volem saber això, Qui, com nosaltres, està despert. És a dir, quines persones del món gastronòmiques ja estan en dansa, estan fent coses a aquesta hora del matí i ens trobarem, home, jo crec que segurament ens trobarem molts pagesos,
això segur,
gent que treballa a la terra, ramader, segurament algú que prepara algun cafè per algun matiner.
Els cambrers que us heu trobat vosaltres aquest matí.
Algun forner que treballa en diumenge i que prepara pa. És a dir, sí, gent com aquesta.
Doncs a aquesta hora, qui està despert? Joan Asens, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Joan Asens és pagès i enòleg d'Hortovins, un celler del Marroig Vesperon, al Priorat. Què hi fas despert a aquesta hora?
Estic fora de casa, que marxem a Bermà, anem a collir garnatxa blanca avui. D'aquí tres quarts estirem al camp ja, tallant raïm.
Tallant raïm.
Joan, bon dia.
És l'època de verema, clar.
Bon dia, Paula.
Bon dia. Vosaltres sou un celler petit, És a dir, ens hem d'imaginar Hortovins amb una petita producció, esteu dins de la DO Montsant. Entenc que no hem d'imaginar gaire gent veremant. Quan sou veremant i quantes hores de feina teniu per endavant a la vinya,
No, avui vermanem quatre persones i collirem uns 1.000 quilos, una cosa així, una mica més, de garnatxa blanca i a les 11 ho tindrem acabat i anirem al celler i xafarem i ho processarem perquè al ser un celler petit fem tots els passos nosaltres. Ah.
Joan, escolta'm, i entre collir el raïm i anar a xafar-lo i anar a fer el vi, no hi ha esmorzar per aquí?
Tinc preparat un guàrdia civil, no sé si saps què és això.
Home, i tant. Un només?
Explica què és això.
Bueno, és una arengada, que farem foc i és una sardina gran salada que la collem i després s'acompanya, hi ha una figuera al tros, alguna figa, algun moscatell i un trago de vi, està clar.
Per fer pujar la pressió, no?
Però escolta, els guàrdies civils van de dos en dos, Joan?
Bueno, jo peso poc, amb un en tinc prou. En tot cas, això com que són arengades, van amb un casco que potser n'hi ha 100. O sigui, aquests van més acompanyats.
Clar. I ara cap a la vinya a fer el vi, a aixafar el raïm i vinga, no? No els hi fotent.
Sí, a la vinya es cull el raïm, el que passa que tot canvia, nosaltres anem molt lents perquè separem les panses que fem un vi dolç.
Tot artesanal, em puc donar
manual, fe. Tot manual. I després, el que passa que després anem amb tractors, amb cotxes, no anem amb carros i mules, ens hem ficat al dia una mica. I després anem al celler i això, processem el raïm, xafem el raïm i el macerem un dia o dos, depèn del vi que fem.
Fantàstic, Joan. El Joan és pagès i enòleg d'Hortovins, un celler del Marroig, al Priorat. Bona verema, bona collita, bona feina artesanal. Que vagi molt bé.
Molt bé, a vosaltres, una abraçada.
Va, Noguer i Molés, entrem en matèria, perquè aquesta secció es diu No som foodies. Aquesta partícula, no, aquesta negació, a l'inici a mi em grinyola una mica, eh? Però posem-nos en context, quan surt aquesta paraulota de foodies? Perquè ara tots són neologismes i sembla que els dius, no? I quedes bé, no?
Sóc
un foodie. Sí. Què vol dir això?
Que ara tots són etiquetes.
Cert.
No? És a dir, que tu quina alimentació fas? Vegana, vegetariana, fruteriana, crudiveriana, clar, ara tot ho hem de dir-ho d'aquesta manera.
Sí.
I si fots el link, encara millor, no? I clar, foodies, no? No ho sé. Jo encara no ho sabia, que són el foodie.
La Paula crec que ha fet una mica de recerca.
Jo he fet una mica de recerca i jo us diré que això del terme foodie, que ja ho esteu dient, és un anglicisme, evidentment, comença a utilitzar-se a principis dels 80 del segle passat, 1980, més o menys.
Això ens cau a la prehistòria, eh?
Bé, bueno, escolta'm, ja hi eres tu, aquesta època,
ja hi era, per això t'ho dic.
Jo també.
Tu també.
Jo també. Però escrit allò, escrit sobre el paper, el trobem en el títol d'un llibre que es diu The Official Foodie Handbook, que ho escriuen això dos periodistes gastronòmics nord-americans, i ells explicaven la vida d'aquella gent molt interessada pel menjar, tan interessada que ells els deien gairebé obsessionats pel menjar. Això era el 1984, quan surt aquest llibre, és a dir, és una paraulota ja amb 33 anys d'història, Déu-n'hi-do, que va triomfar moltíssim als Estats Units, després va triomfar moltíssim al Regne Unit.
Clar, i aquí quan arriba?
I aquí arriba una miqueta més tard.
Una, miqueta, 2000... una miqueta més tard, Déu-n'hi-do, eh?
40 anys més tard, no?
El 2000...
S'està a la cua, aquí.
A la cua. El 2014. 2014, que clar, si ens situem una mica, no... Diguem que ja trobarem el link, no?, amb una revolució de les xarxes socials, és a dir, amb allò, em sap greu dir-ho així, però amb aquell postureig o aquell exhibicionisme que fa que si diem foodie o posem foodie a les coses, no?, bueno, doncs triomfa més que la Coca-Cola.
Vesteixi més, no?
Vesteixi més, jo crec que sí.
De fet, un foodie podria ser un gourmet o un gourmand que fa retratos, que venta fotos,
que
no?
Que fa retratos, m'agrada molt aquesta paraula.
Clar, és allò que abans no ho feien, és a dir, molta gent encara parlem de gourmets, parlem de gourmands, i molta gent encara no sap ni què vol dir, no? Però un gourmet que es documenta i que ho vol ensenyar a la gent, perquè abans anaves a menjar i no passava res, vull dir, i ho explicaves com molt, feies aquella tradició, no, del boca a orella. Ara no, ara ja ho posem aquí en l'Instagram o les xarxes i ja està, no? Ah, si això és un foodie, perfecte.
Clar, és a dir, és un neologisme, que ja ho sabem, eh? Ben, i
funciona molt.
Al qual li hem de dir una persona, evidentment, que li agrada el menjar, i això sí que és molt activa a les xarxes socials, sí o sí, eh? I mireu què diu Elisenda Bernal, ella és lingüista i és membre de l'Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra.
A veure.
Passa en català i passa en castellà i passa en moltíssimes altres llengües. És que l'ús de l'anglès té un cert toc així com de modernó, d'estalvia, d'esnovisme, de no saps ben bé què, i que fa que molta gent que potser no sap parlar anglès però utilitzi l'anglicisme perquè treballa així, queda millor.
Veus?
Clar. Queda millor.
Veus? Queda millor.
Esnovisme, sí. Clar,
a mi m'agrada dir, jo no sé com ho veieu vosaltres, que això de foodies aquell que abans de menjar fa la foto. I que consti que jo faig la foto abans de menjar.
Tu, el teu Instagram és maco de veure, també. I el teu, Pep, Déu-n'hi-do.
Això és com una targeta de crèdit. És a dir, tu la pots utilitzar de moltes maneres. El que no pot ser és que utilitzem la foto com a pretext i després passin coses com m'ha passat a mi aquesta setmana, que em vaig trobar allà un noi que llavors es queixava perquè l'escuma li baixava massa ràpid. Dius, noi, tio, fot la foto abans, si vols fer la foto. Però clar, si ara el cuiner hem d'estar pendents de si tindràs temps de fer la foto o no fer la foto, ja passa allò de castany obscur.
De castany obscur, molt bé. Llavors, si no sou foodies, què sou?
Ah, jo no sé què sou,
Pep. Tu què ets?
Jo sóc cuiner.
Tu ets cuiner.
Jo sóc cuiner, i sóc un cuiner que parlo de gastronomia o parlo de cuina.
I que s'ho menja tot. I amb un gust...
Ui, fantàstic, això. Una altra cosa és que ho expliquem, és a dir, crec que com a cuiner, en el meu cas, una de les coses bones que tenim és la de divulgar, no? Moltes vegades això, no? Ens posen etiquetes, no? Has d'anar a fer això, com vols que et presenti? No, jo sóc cuiner. Ja, però gastrònom, és igual, digues
sempre
el que vulguis.
Sempre intentant pujar, no?
Aquest
nivell, no?
Sembla
que
tinguis més galons.
El que dic jo, allò del nas amunt. No cal anar amb el nas amunt, no? Som cuiners i fem divulgació.
Jo el que no sóc és periodista, saps? Que és el que és la Paula.
Jo sóc periodista, exacte. He fet un curset de cuina, però no arriba ni res al que tu ets.
I tu, Paula, què ets, doncs?
Jo què sóc? Jo foodie no sóc, no. Foodie no sóc, encara que faig la foto abans de menjar-me el plat. Sóc periodista, evidentment. I, bueno, interessada en això del món de la gastronomia i la cuina, que ho disfruto quasi tant com el Pep, eh? I en tot cas això, això es dirà, no som foodies perquè, i ho volem deixar clar, no parlarem de restaurants nous, ni de cuiners, ni matarem per penjar la primera foto del lloc acabat d'inaugurar a Twitter.
Bé.
És a dir, el que intentarem és parlar de les coses del menjar, d'allò que ens afecta el nostre dia a dia, quan anem a plaça, no? Quan estem allò davant de les lleixes del supermercat i hem de decidir què ens posem a la boca.
Interpretar les etiquetes, per exemple.
També.
I també. Mirar d'on ve el producte.
Sí. I també ens discutirem. Jo crec que és important que ens puguem discutir o que puguem discutir. Jo crec que avui en dia, cada vegada que hi ha, diguem-ne, més informació, a vegades anem més desinformats. I crec que serà un espai interessant per poder-nos discutir, poder posar allò una miqueta, a vegades, segons com, també, pals a les rodes a algú.
Posem algun exemple. Per exemple, la setmana que ve, de què parlareu?
La setmana que ve, bé, parlem del pa, no?
Exacte. Per exemple, el que farem serà identificar, veure com podem saber si un pa és de qualitat o no és de qualitat, com podem saber si aquell pa està fet amb una farina i prou, o aquella farina té més cosetes, si hi ha pans precuinats que són molt bons i n'hi ha que no ho són tant, si hi ha algun pans d'aquells que... Saps allò que abans parlàvem, de que a vegades semblem catalans i ens posem la barretina i la faixa? Si un pa ja també ja és així, una mica, té aquella síndrome de la favada, que jo sempre dic,
sí.
A veure si d'aquests també n'hi
ha. Folclòric.
Exacte. Doncs i... parlarem una miqueta d'això, no?
Del cafè, no?
Exacte.
Del cafè, de les carns, que mengem carn, del ketchup, sí, també, dels
del sucres,
dels exacte. Vegans, dels formatges, tot això i
o
més.
O de la importància dels cambrers.
I tant.
També. Tenim teca, eh?
Tenim teca.
Sí. Fantàstic. Doncs, fet aquesta declaració d'intencions, entrem a altres espais. Menjar, tenim la sort de menjar cada dia, i això està clar, i cada dia diverses vegades ens anem fent preguntes sobre què mengem i per què. I si no ens les fem, ens les hauríem de fer, perquè el que ens posem a dins...
És el que...
Depèn la salut,
bueno,
això.
Allò que diu, ets el que menges o ets el que digereixes, també.
Sí, aquesta és l'altra, sí. Bona.
I això ho sabíem, que això dels foodies és polèmic, eh? Tu, Mercè, quan has començat, jo crec que jo i el Pep vam dir, ja ho hem fet bé, això de dir-nos no som foodies, no? Però i per això hem volgut parlar, diguem, amb dos noms de referència, del món de la gastronomia.
Sí.
Un és Pau Arenó, segurament són el seu nom, periodista especialitzat en gastronomia i cap de la revista On Barcelona, i l'altre és Jordi Luque, que escriu de menjar al Comidista i a la revista Cuina. I els hem preguntat, tu, quan sents la paraula foodie, què? Quina sensació te desperta, això?
A veure què ens diuen. Pau Arenó és primer.
Jo vinculo aquesta paraula absolutament pervertida, perquè podent un origen té un sentit més positiu, però jo ho associo a frivolitat, ho associo a exhibicionisme, ho associo a el figurar més que el estar per ser o per conèixer o per gaudir-hi. És un... Bueno, doncs abans els senyors anaven a les escoles i obrien la gabardina i ensenyaven el que tenien, i ara doncs, els foodies fan el mateix, sense aprofundir quina és aquesta experiència i per què d'aquesta experiència.
I ara el Jordi Luque, a veure què explica.
Home, jo crec que la paraula foodie té certes connotacions negatives que en un principi, quan va ser creada, doncs potser no en tenia per què tenir. També sembla que sigui per la gent que s'interessa de nou per la gastronomia i que siguin com nouvinguts i, per tant, que els haguem de menys tenir, però jo crec que no faria falta.
Opinions ben diferents, les del Pau i les del Jordi. Hi ha frivolitat últimament en el món gastronòmic? Hi ha més exhibicionisme que altra cosa, Pep?
Bueno, el que passa és que tot allò que es posa de moda arriba un moment, en la línia entre, diguem-ne, una cosa ben feta, amb criteri i tot això, i traspassar aquest punt, aquesta línia del criteri de la història, de l'educació culinària, en aquest cas, i gastronòmica, sí. Passa molt ràpid, no? Avui en dia, evidentment, hi ha molta cuina, hi ha molts de cuiners, però també hi ha pocs creadors, també ho hem de dir-ho, no? És a dir, també es vol copiar molt, tothom fa el mateix i tothom vol fer allò que ha vist fer, i això en part està bé al principi. El que passa que jo crec que hem d'anar una mica en compte i tampoc hem de fer, diguem-ne més història de la que hi ha. És a dir, podem explicar experiències i ja està, tampoc cal que vulguem ser tots aquí uns bois, no?
Paula.
Exacte. jo diria que sí, jo m'atreviria a dir que hi ha una miqueta més d'exhibicionisme que no allò sí. Sentit comú i contingut, perquè clar que és la gastronomia, és a dir, la gastronomia passa només pels restaurants i pels cuiners, clar, passa per els que fan formatge, no? Els que embotellen vi, els que embotellen vermut, els que embotellen aigua, els que crien porcs, els que planten tarongers, sembla que els tenim una miqueta oblidats, no?, els productors, i sense ells poca cosa fem.
I és l'origen de tot plegat, no?
Pret a manger.
Que pretensiosos que sou, no? No, gay, molt bé. Pret a manger, què vol dir això?
Bueno, jo si vols em poso sabates de taló, no passa res.
Però no parlarem de moda,
de què
oi,
parlarem?
No parlarem de moda.
Bueno, no, home, no cal que parlem de moda, però sí que podem parlar de coses noves i de coses que estan passant, no?, durant la setmana, també.
Sí, parlarem de les notícies. Us farem una tria, perquè només podem triar-ne una. Triarem la notícia que per nosaltres ha estat la notícia de la setmana en això del món de la gastronomia i de la cuina, no?
I aquesta setmana quina heu triat?
La notícia de la setmana parla d'una de les multinacionals més potents del món.
Son las 11:30. Son las 11:30. Son las 11:30. Es la hora Coca-Cola Light. Hora Coca-Cola Light. Hora Coca-Cola Light.
No t'aixequis la samarreta.
Has vist? Es nota
que... És el nostre home Coca-Cola, Pep Noguer.
La pregunta és, es nota que jo no prenc Coca-Cola Light?
Es nota molt.
I tant que es nota.
Què ha passat amb la Coca-Cola, Paula?
Què ha passat? Doncs segurament recordeu aquell anunci, aquell senyor, aquell obrer, totes les senyores allà ansioses de veure'l. Doncs aquesta setmana Coca-Cola ha sigut notícia, perquè ofereix, alerta, $1 milió a qui descobrisca un edulcorant natural. Han fet una crida mundial i animen els científics experts en la matèria que busquen això, un nou edulcorant, ha de ser natural, evidentment, i segur per a l'alimentació. Ells diuen que busquen fer noves begudes que conserven el gust de sempre, aquell gust de la Coca-Cola, però amb menys sucre o sense sucre.
I això em recorda, Paula, l'impost de les begudes ensucrades que des de fa uns mesos, diria que el mes de maig, penalitza les que tinguin 5 o més grams de sucre per cada 100 mil·lilitres. Són espavilats aquests de la Coca-Cola, eh?
Mira, i una mica raro, deixa-m'ho dir també, perquè clar, per una banda tenim les coles o les Coca-Coles que tenen sucre, per l'altra tenim l'Esteve Rebeudiana, que ja és un edulcorant natural que fins a fa molt poc temps se l'han volgut anar carregant i de llonsis, i ara resulta que també tenim Coca-Cola amb estèvia, que vés a saber quina estèvia és, perquè clar, no és l'estèvia a la fulla. És dir, vosaltres heu tastat la fulla d'estèvia natural?
Jo no.
Jo tampoc.
Doncs és molt dolça,
molt dolça.
I té un cert gust. El que passa que aquesta gent jo crec que el que busquen són alternatives, evidentment que encara no hi són, però que no tinguin cap gust. L'estèvia dona gust. Sí. Tu un cafè amb estèvia, diguem-ne, hi ha gent que potser se'l pren, però diguem-ne que no té el gust, diguem-ne, pur del cafè perquè el maquilla una miqueta. Llavors, jo crec que deuen buscar això, no?
I per què sense gust?
Bueno, perquè, clar, perquè com que la gent està acostumada al gust de l'estèvia i com que el sucre, el concepte del sucre, la sacarosa, és un sucre, és un edulcorant que... Diguem-ne que tothom té una mica la cultura gustativa programada per sentir-lo, el que deuen voler és el gust de la Coca-Cola amb sucre, però que no porti sucre. Aquest és el quid de l'equació, jo crec.
Clar, perquè ara jo tinc aquí una ampolleta de Coca-Cola Light, que l'hem agafat de la màquina abans de començar, i alerta edulcorants E952, E950, E951... Jo crec que el que volen evitar és això, perquè l'estèvia que posa Coca-Cola és l'E960, si no m'equivoque. És a dir, alguna cosa que soni allò...
Natural, biològic, bionatural, no? Aquests adjectius que fan que acabis comprant un producte, tot i que després el que et trobes a dins de natural no en té res.
Ja n'hi ha un d'aquests, per exemple, l'E955, que és la sucralosa, que si tu t'ho mires bé i ho passes de llarg, sucralosa, saps? Sembla que sigui guai, també.
Vull dir, sucralosa.
Tampoc parlarem de si és bo o no és bo, o aquestes cosetes. Però a mi el que m'ha sobtat molt és que un d'aquests edulcorants que porta la Coca-Cola Light sigui l'E950, que diu que és un potenciador del sabor i que el seu gust és que és molt amarg. Llavors, per fer-lo dolç, hi posen l'aspartam i la sucralosa. És molt divertit, això, no?
L'Espartam, que molt bo, tampoc és.
L'Espartac no, eh?
No.
L'Espartam.
L'Operant, deixem-lo estar.
Jo crec que està bé que el sucre no passi pel seu millor moment, eh? Perquè ja era hora que ens han colat sucre a tort i a dret a tot arreu.
Els consumidors ara tenen més informació, per tant, ara jo crec que les etiquetes dels productes es llegeixen amb una altra mirada, no? Amb més coneixement de causa, no?
Exacte, ens ho mirem una miqueta més, perquè si ens ho haguérem mirat fa anys, haguéssim vist una llauna de Coca-Cola de 33 mil·lilitres, 35 grams de sucre.
Clar.
És una barbaritat. Això és una barbaritat.
El que ens hem arribat a menjar i a beure...
Jo crec que hauríem de mirar és, per exemple, una beguda, que una Coca-Cola, per exemple, que és que volen fer Coca-Cola, doncs sense sucre, però sense edulcorant. A veure quin gust té, no?
Exacte.
No passaria res.
Què esmorza...
I quan queden uns minuts per les 7 del matí, volem descobrir diferents maneres d'esmorzar. Cada diumenge sabrem com i què esmorzen persones d'arreu del món, Paula.
Sí, jo no sé quin seria l'esmorzar més comú a casa nostra. Alguns dirien, ai, jo pa amb tomàquet amb alguna cosa salada, d'altres dirien que al matí
sí, que bon.
No els entra res que no siga dolç, altres que amb un cafè ja en tenen prou.
Malament això, Pep, un cafè sol, no?
No, pot ser això. Pot ser.
I d'altres que si no es mengen un bou no tiren endavant.
Aquest és el Pep.
Exacte, exacte. No cal un bou, una vedella o així.
Exacte. Jo diria que siga com siga, més o menys dolç, salat, estareu d'acord que a Istanbul, a Hongria, a Sant Petersburg, a Florida, esmorzen diferent a com ho fem nosaltres. Per això sentirem gent de diferents nacionalitats, per saber quin és el seu primer àpat del dia.
Serà curiós, això.
Serà molt curiós.
Comprovar-ho.
Perquè avui ens acostem a una cultura, a un país que diu o que presumeix, no, de ser una o de tenir una de les gastronomies més potents i més variades del món. És el Japó.
Me llamo Maiko-san, soy de Japón y vivo en Barcelona desde hace 12 años y ahora os explico cómo desayuno yo. Soy de Japón, entonces está claro que desayunamos un poco diferente y a ver, os explico lo que como normalmente. Pues en Japón es un país que se consume un montón de arroz, entonces desde desayuno nos comemos arroz blanco, pero no solo eso, pues normalmente comemos arroz blanco, sopa de miso con unas verduras y aparte comemos hojas fermentadas, tortilla de huevos, salmón a la plancha, por ejemplo.
Déu-n'hi-do, Això seria un dinar per nosaltres.
Ah, però ara fixa't una cosa, la història, un japonès que per esmorzar es fot arròs, sopa de miso, verdures, truita, salmó i això, i tots prims, tu. En canvi, nosaltres, aquí, qui més, qui menys, els que esmorzem, diguem-ne així...
Això?
Jo crec que
el
no.
Pa?
No.
Què és?
Una mica de tot, jo
una
crec.
Una mica de tot.
El que passa que aquesta gent que mengen això de l'arròs blanc i aquest arròs ja està cuit i així és, jo crec que potser hi té alguna cosa a veure això que avui en dia en diuen els midons resistents, que això algun dia ja en parlarem.
Un dia en parlem.
Apuntem-ho, doncs.
Midons resistents.
Gràcies, Paula Molés, Pep Noguer, un plaer estrenar
un
plaer.
Aquestes hores del matí una secció... De jo, gastronomia?
Mira, jo ara, aquesta
què
hora,
passa?
Crec que ja puc tornar a fer el segon esmorzar, no?
I em faràs un tercer, segur.
Anem-hi.
Gràcies, nois.